migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i amb l'esperança i l'alegria i la il·lusió de que els temes que tractem siguin del vostre interès, com a mínim despertin a aquell punt, no? Mira, una de les coses que possiblement durant tot aquest any, des de fa ja uns quants, crida l'atenció, sobretot ara que acaba aquest any 2024, des del punt de vista econòmic, de cara a futur, són les criptomonedes. Les criptomonedes porten entre nosaltres des del 2000... Abans del 2014 va començar ja la cosa a funcionar. Ara està a ple rendiment. Tant és el punt que alguna administració de loteria, per primera vegada a la història a Espanya, permet, ja els vam entrevistar aquí a migdia, ja permet pagar els bitllets, els decim de loteria, amb criptomonedes. Bé, el cas és que, concretament d'aquestes criptomonedes, estan vivint ara mateix un bon moment. Fa uns mesos no va ser així. Fa uns anys, millor dit. Va ser l'any passat o l'anterior, hi va haver una gran crisi que les criptomonedes van caure. Hi havia un gran bluff, una gran bombolla, i moltes d'aquestes van perdre molt poder adquisitiu, fins i tot moltes van desaparèixer amb la consegüent pèrdua de les inversors dels seus diners, dels seus estalvis que havien invertit en aquestes criptomonedes. I aquest és el punt. Tu sabries invertir en criptomonedes? Segurament hi ha algú segurament sí. Si mirem estadístiques, si em permeteu, tinc aquí una que és molt xula. Que diu molt de tot això. Mireu, de criptomonedes, per entendre's, i mirant des del punt de vista des de la base, una criptomoneda és una moneda virtual, una moneda tecnològica, una moneda d'internet, una moneda que no és física, no la toques, no la tens, però que val molta pasta, moltes d'aquestes, en funció. També una criptomoneda va en base de la tecnologia, el blockchain, seria la tecnologia que es basa aquesta criptomoneda. No intentarem ficar-me en el bassal d'explicar-ho tot això, ens quedem amb això, que és una moneda digital, una moneda d'internet, i que és una moneda que és molt volàtil. També és així, que puja i baixa, tipus borsa, tipus la borsa, d'una manera molt més volàtil que la borsa, bastant més volàtil que la borsa. Bé, doncs 9 de cada 100 espanyols tenen criptomonedes. 9 de cada 100. Sembla poc. És poc. Però penseu que estem parlant d'un 9%, però penseu que fa 2 anys era el 4%. Eren 4 de cada 100. És a dir, que ha pujat més del doble els espanyols que avui en dia tenen criptomonedes. De tot això hi va haver un gran problema, perquè, sobretot en el desconeixement, jo arribo segurament, com molts de vosaltres, coneixo que és una criptomoneda, coneixo que és molt volàtil, coneixo que és un valor basat a internet, basat en ordinadors, basat en una tecnologia que es diu blockchain, que hi ha diverses, però si em pregunteu a mi la mateixa pregunta que jo he fet a vosaltres, aquí jo ja em freno. Per què? No tinc ni idea. Ara em diu, pots invertir? Pues no sé. La veritat és que no tinc ni idea. I la pregunta que em faig és, compraria un producte bancari sense que ningú m'assessorés o sense tenir coneixement? En el meu cas, la resposta és no. No compraria un producte bancari, per exemple, d'aquests que et prometen no sé què, no sé quantos, sense tenir un coneixement del que estic fent. Primer, perquè no em sobra la pasta, segurament com a la majoria de tots vosaltres. I segon, que encara que em sobri, pues, no m'agrada tirar-la. No m'agrada tirar-la. Però amb les criptomonedes, 3/4 del mateix. Hi va haver un moment que moltes persones, molt joves sobretot, van veure allò de todo el monte es orégano, i van dir, bueno, vamos a meter aquí pasta en les criptomonedes, perquè això em faig milionari en 2 dies. I va passar tot el contrari. És aquell bluff del que s'estava parlant. Però qui inverteix en criptomonedes? Mireu, hem trobat a un d'aquests nou de... a un d'aquests nou persones d'Espanya que tenen, de cada 100, un d'aquests 9% que tenen criptomonedes. Estàvem buscant un per parlar amb ell, per la curiositat, no? Com va començar, d'on li surt tot això. I mira que el teníem ben a prop, el nostre col·laborador, l'Eduard Porta, el que ens porta totes les històries de tecnologia els dijous, ell té criptomonedes. Li vaig preguntar, i diu, oh, doncs jo tinc criptomonedes. I el tenim al telèfon perquè ens parli de la seva experiència com a inversor en criptomonedes, concretament en bitcoins. Eduard, bon dia, bienvenido, ¿cómo estás?
Buen día, buenos días.
Buenos días. Oye, ¿tú cómo te diste por... o cómo empezaste? ¿Cómo se te pasó por la cabeza invertir en criptomonedas? ¿Cuándo empezaste?
Pues las empecé a escuchar ya 2014, 2015, y fue la primera vez que escuchas hablar del Bitcoin. Es verdad que eso viene de Estados Unidos, un poco lejano, nueva tecnología, blockchain... Y ya le empecé a seguir la pista, pero no me atrevía a invertir. Sí que me miré cómo, pero era muy complicado en aquella época.
Sí.
Bastante complicado. Y lo dejé pasar. Y entonces, con mi actual pareja, en el 2018, cuando hubo la bajada, una bajada muy, muy, muy bestia, que sí. Llegó a los $2,000, $2,500, si no recuerdo mal, sí. Por ahí bajó.
Ahora está en 100,000.
Ahora creo que ha bajado a 90 y algo, 92, 93, bueno. Subió a 107, bajó, hizo una bajada, volvió a subir, ha vuelto a bajar, pero está por ahí ahora mismo.
O sea, tú decidiste comprar cuando estaba a 2.000 euros en el 2018,
con exactamente, exactamente, ella también le gustaba un poco esto y dijimos, venga, va, vamos a mirar cómo se hace. Y lo miramos bien y decidimos comprar. Compramos a 2.500, 2.600, por ahí.
Rondaría. ¿Os informasteis antes de hacerlo? ¿Os asesorasteis?
Sí, bueno, estuvimos buscando en internet mucha información y también aquí sí que es cierto que su hermano ya le gustaba mucho también el tema de las criptos, sobre todo el de las altcoins o shitcoins, ¿no? Que se les conoce, que son más pequeñitas, más volátiles. ¿Mm? Y le gustaba mucho eso y entonces también nos recomendó dónde mirar o qué hacer o cómo los primeros pasos. Al final tienes que buscar hay dos tipos de billetera, las que son las calientes y las frías, y en las calientes son las que tú tienes que empezar a comprar, que sería un intermediario, ¿mm? Como puede ser Binance o Coinbase. En aquella época comprábamos en Coinbase. Y luego tienes tu billetera fría, que es el típico... Los típicos de las películas, ¿no? En este pendrive hay bitcoins y tal, pues algo por el estilo, es algo así.
De acuerdo. Claro, cuando tú te gastas o inviertes un dinero en criptomonedas, ¿tienes que estar dispuesto, o te tiene que sobrar, tienes que estar dispuesto a perderlo o no?
Sí, claro. Para mí lo principal es que tú inviertas el dinero que no necesites en ese momento. Si tú lo haces porque lo necesitas ya... mal, vas a estar sufriendo. Era un dinero que teníamos ahorrado, venga, va, vamos a ponerlo aquí, y como esto es muy a futuro, ya veremos cómo va. Nosotros hemos vivido la subida a los 65, que la gente se volvió loca y volvió a coger, a comprar y tal, y luego pegó una bajada que llegó a los 15. Y ahí estuvo un par de años, porque fue con regulaciones nuevas y tal, estuvo mucho tiempo abajo, y ahora ha vuelto a subir otra vez.
Claro. O sea, ¿y cuánto dinero? O sea, digamos que aquella inversión se te ha multiplicado, ¿no?
Sí, nosotros compramos un Bitcoin y lo que hicimos, la estrategia es recuperar lo que invertimos a la que pudimos. Y luego hacemos una estrategia de cuando nos da X% de ganancias, vendemos, y cuando vuelve a bajar, se compra un poco, se compra X. Entonces,
es un poco operación de bolsa, ¿no? Esto me suena un poco operación de bolsa, ¿no?
Tienes que ser muy frío porque es verdad que es muy volátil y siempre dices, uy, si hubiera salido aquí o si hubiera salido allá, hoy habría comprado allá. O sea, si tienes una estrategia, intenta cumplirla, es lo mejor que te puedo decir. O si solamente quieres tener un poquito de tu patrimonio ahí, cada mes, es muy fácil. Mira, 50 euritos a Bitcoin, da igual el precio que esté, da igual, tú cada mes... 50 euritos.
Pero esto, Edu, te obliga a estar pendiente también de cómo va, ¿no? Te obliga a estar casi como, ¿no? Como si fueras un agente de bolsa ahí pendiente de si sube, si baja la bolsa, invierte, recoge, ¿no?
Yo, si cada mes tú pones, yo qué sé, el día 27 cada mes le voy a poner 50 euros. Da igual como si está arriba o si está abajo, tú sí. vas poniendo. Y eso es para un futuro, para mucho futuro. Si lo puedes ir apuntando, puedes mirando a ver cuál es tu ganancia final, pero yo creo que es una forma muy relajante de ir poniéndolo sin, ya digo, pero eso es muy, muy a futuro de, mira, pues a ver a 15 años vista o 10 años vista a cuánto está, que seguramente será bastante... Ten en cuenta de que el Bitcoin va por mercados.
Sí.
Hay alcista y bajista, entonces, hombre, si tú en ese momento, dentro de 10 años, quieres vender, que también es verdad, dentro de ese año, no, tú no sabes cómo estará, pero se está demostrando que es bastante fiable a nivel de que no va a desaparecer, es muy difícil que desaparezca. Otra bueno, moneda que sí claro. recomiendo sería la Ethereum, que sería la segunda moneda más famosa o más potente, que sí que se utiliza... más como intercambio de dinero y ha mejorado la tecnología. Está el Ethereum 2.0, donde también tiene el tema de los contratos, bueno, los contratos virtuales que tienen ellos. A esa también es una moneda que sí que recomiendo para ir a lo seguro.
De acuerdo.
Pero hay muchas otras monedas.
No, me explicas estas cosas. Yo, claro, me quedo en la superficie. Si tengo, a la que me sumerjo en el mundo, me pierdo absolutamente. Pero, Edu, imaginemos, ¿tú cuántos bitcoins tienes? ¿Es mucho preguntar?
No, ahora tendré menos de uno, ¿eh?
Menos de uno.
Sí, porque hemos ido vendiendo y hemos ido sacando ganancias. Pero
vale.
Menos de uno.
Entonces, por ejemplo, pongamos una situación que no pase, toquemos madera, que no te pase, pero imaginemos que ahora necesitas con urgencia ese dinero. ¿Tú puedes mañana vender y recuperar en euros todo lo que tienes invertido ahí?
Al momento. O sea, la transacción te puede... tardarías, yo qué sé, ponle que 24 horas como mucho... Porque tú lo único que tienes que hacer es te vas a Coinbase, por ejemplo, o a Binance, y vendes. O sea, si lo tienes en tu billetera fría, lo envías a la caliente y de la caliente lo vendes directamente. O sea, dices, envío tanto dinero a mi banco y te lo envías a tu banco. Hacienda se quedará una parte, o sea, una parte de las ganancias, eso siempre, pero... porque luego hay que declararlas.
Claro.
Pero sí que es al momento. Ya te puede ser que tardes 10 horas o 15 horas.
De acuerdo.
Como mucho 24.
O sea, aquello de la borrachera de la ganancia, ¿lo has tenido sí. o no?
Sí que es verdad que ahora está en boca de todos. La Unión Europea acaba de regular también el tema de las criptomonedas para que sea más seguro para el cliente final europeo invertir y comprar. Y en Estados Unidos Trump ahora está pro criptos y yo creo que sí, que no sé si sería ahora mismo un buen momento porque estamos en el mercado alcista, pero sí echar un ojo que cuando pegue una bajada, comprar algo. Eso sí que lo haría. No ahora mismo, yo digo, porque ahora está en un punto en el que va a seguir subiendo. O puede que se mantenga aquí, pero tiene que hacer una bajada y cuando sea esa bajada sería un buen momento para comprar.
Te veo contento y satisfecho, ¿eh? Incluso en sí, algún sí. momento seguramente has pensado, caray, ¿por qué no me compré una cuando valía un euro?
Oh, sí, claro, por supuesto. A todo lo pasado todo es mucho más fácil.
Claro, claro. Edu Porta, oye, muchísimas gracias y nos vemos el jueves.
Nos vemos el jueves.
Feliz año nuevo, cuídate.
Igualmente.
Bé, doncs, ja, mira que conforme anava deixant bolses fries, bolses calientes i llocs on recuperar els diners, s'anaven passant per al cap preguntes de què és tot això, però clar, el temps és el que és, i si entrem en tot aquest fang, mare meva, tenim xerrada per estona, per aclarir tots aquests termes, eh? Però bé, ens quedem amb una idea bastant potent del que és i el que no és invertir, eh? Va, de seguida parlarem amb Enriqueta i després actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
¿Qué te gustaría recordar del año 2025 dentro de otros 10 años?
Saber que mis compañeros están orgullosos del profesional en el que me he convertido dentro de 10 años.
También a ver si hay suerte en el amor y encontrar a alguien indicado, pues para ya también pasar el resto de mi vida con él.
A mí un milagro, que se pudiese decir, en el 2025 se ha conseguido a la vez la paz en Oriente Medio y la paz en la guerra de Ucrania.
Cristina López Schlichting te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz año nuevo!
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
La clave para que estas fiestas no cojas ni un gramo y sigas adelgazando es tomar el plan 1, 2, 3. Capta grasas y demás, y además vas a estar listo para librarte de los excesos de grasa y peso, comiendo y adelgazando. Y Enriqueta, que es dietista del plan 1, 2, 3 de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? ¡Bienvenida!
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Pues sí, efectivamente, el plan 1, 2, 3 está diseñado para hacerlo antes y después de Navidad, para reducir la absorción de grasas durante las fiestas y hacer un detox y renovar después de fiestas. Va a ser tu mejor aliado para que no cojas ni un gramo, porque reduce la absorción calórica de comidas altas en grasas y mantenemos la balanza a raya, comiendo, disfrutando de estas fiestas y después pues realizamos una buena limpieza y renovar intestinal.
No, y además es que seguimos comiendo y es muy sencillo de hacer. Vamos a tomar las cápsulas antes de las comidas con un vaso de agua y nos saciamos. La grasa de la barriga se elimina, nos deshinchamos, eliminamos volumen porque las cápsulas atrapan las grasas en el sistema digestivo evitando su absorción y además las expulsan y activa el metabolismo, Enriqueta.
Sí, efectivamente, Cruz, y además activa el metabolismo, quema grasa sin perder masa muscular, sin efecto rebote, no tienes que desplazarte a ningún centro, ¿eh? Porque lo tienes por mensajería y sin gastos de envío. Así que infórmate sin compromiso, solo tienes que llamar a este teléfono, 650-51-52-53.
Efectivamente, oye, que no lo busques en la farmacia, que el plan 123 es exclusivo de Clinitec y solo puedes llamar a ese teléfono que te acaba de dar Enriqueta, 650-51-52-53, y evidentemente con registro sanitario. Es apto para todos, incluso celíacos, hipertensos, diabéticos, para todos. Enriqueta, 650-51-52-53 y el plan 123 nunca viene solo.
Hoy vamos a hacer una gran oferta de Navidad, vale. Llamándome ahora mismo al 650-51-52-53, hoy tienes 2 meses de tratamiento del plan 123. Y te vamos a regalar la infusión detox más el gel caliente que lleva rolón incorporado más también nuestra caja de galletas de pura fibra y de cúrcuma y chía, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para estas fiestas para darte el gusto de comer y no coger ni un solo gramo? Con tu plan 1, 2, 3 de captagrasas y el de limpieza, pues llamándome ahora mismo al 650-51-52-53.
Y no te preocupes por los excesos de estas fiestas, porque adelgazar con el plan 1, 2, 3 captagrasas es posible. 650-51-52-53 y, por supuesto, no olvides también reclamar tus 3 regalos. El detox, el gel del rolón y la caja de galletas de fibras. Los 3 gratis con tu plan 123. Es el plan Captagrasas, Enriqueta.
Es el plan Captagrasas, que para esta Navidad son 2 meses. El plan 123 Captagrasas más los sobres de piña y los sobres de naranja.
Efectivamente, es económico y tú te mereces. Te lo mereces, claro, y los regalos también. Pues ¿a qué esperas? Llama ya a ese teléfono al 650-51-52-53, que el plan Captagrasas bloquea los carbohidratos y potencia tu metabolismo. 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets molt grans, adeu, adeu, adeu.
Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Así empieza.
limpieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
¿Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos?
Y hay gente que espera con mucha ansia ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Estem a punt d'arribar a dos quarts de dues del migdia d'aquest darrer dia de l'any, d'aquest dia, darrer dia de l'any 2024. Farem la predicció del temps electoral, serem la informació de serveis, que ja us dic que nada nuevo bajo el sol, almenys com a mínim fins a Reis no hi haurà una gran variació, i també, evidentment, parlarem del trànsit i la informació esportiva.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any he estat bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93 490 26 29. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Tarrasa. Este año cuide a quien más quiere.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Puntuals com un Rodalies de Renfe, arribem a dos quarts de dues del migdia d'aquest darrer dia de l'any, d'aquest darrer programa de l'any 2024. Migdia, COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, i si us sembla, comencem actualitzant la informació de serveis. Comencem per la meteo. I ja us explico que la meteo... nada nuevo bajo el sol. És a dir... sol, un ambient de predomini aquesta tarda del sol, no s'esperen pluges, algun núvol dispers per litoral, cap a l'interior, boira, la boira es mantindrà i continua mantenint, sobretot a ponent, i aquí és on està el què, aquí és on està el què, perquè molta atenció, de cara a aquesta nit i demà, dimecres dia 1, dia de Cap d'Any, pel matí sobretot, i les nits, hi ha una alerta del Servei Català de Meteorologia per intensitat de fred, sobretot en aquells llocs, principalment, on la boira no s'aixequi. Estem parlant, bàsicament, de ponent. Però en totes les comarques de l'interior, com la Segarra, el Pallars, la Noguera, el Segrià, la Terra Alta... Estem parlant de totes aquestes comarques, hi ha un avís per intensitat de fred. És a dir, farà fred espaterrant. Començarem l'any 2025 amb un ambient solejat. La veritat és que durant el dia no s'esperen pluges, tindrem un dia amb sol, tenim un anticicló a sobre important, però a Ponent la cosa canvia, és una pel·lícula completament diferent. Tenim unes boires potents i que possiblement no s'aixequin en tot el dia o s'aixequin molt poc. Doncs en aquestes zones, sobretot aquestes zones, el fred serà força, força intens. A part d'això, cap altra cosa, perquè per la tarda, de demà dimecres, el que ens espera és un dia de molt sol, molt predomini del sol, a Ponent i cap al sud, cap a Terres de l'Ebre, algun núvol, però a la resta de Catalunya, sol. Sol i fred. I és una pel·lícula exactament igual que la que ens espera dijous. Dijous, dia 2, ens espera exactament el mateix. Un fred intens, potent, sobretot boires potents, espeses, molt enganxades cap a Ponent. I fred, intensitat de fred. Unes boires que s'aniran alleugerint per la tarda i un predomini del sol. Bàsicament és això. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs el trànsit és més o menys com la meteorologia, és com si tinguéssim un anticicló a sobre que fa que no passi res. Doncs bàsicament això és el que passa, en res, en aquesta xarxa viària. Pocs dies, trobareu aquesta hora, sí, sí, aquesta calma, aquesta fluïdesa, molt poc volum de trànsit. I el més important, no tenim constància, afortunadament, de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. Per tant, avui, un dels dies excepcionals d'aquesta hora, molta calma, també a la xarxa viària que envolta Barcelona i a les dues rondes de la capital catalana.
Doncs toquem fusta, que continua així, sobretot aquesta nit de cap d'any, i atenció, molta prudència si sortiu. No agafeu el cotxe, si bebeu, vull dir, de cap d'any, Roger, evidentment, que tinguis una bona sortida d'any i un millor 2025.
Igualment, ens parlem l'any que ve, a reveure.
Gràcies, cuida't. I l'actualitat esportiva, mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia. No passa res a la meteo, no passa res al trànsit. Sembla que no passi... No, una cosa ha de passar. No sabem quan, però una cosa sí que ha de passar.
Jo et dic una cosa. Mirant els mapes de la meteo, és que són calcats. Et podria dir, el que està passant avui passarà demà i passarà dijous, amb una excepció, l'avís per intensitat de fred d'aquesta matinada.
La qual cosa ens demostra que hi ha un senyor al capdavant dels mapes de la meteo que ha fet aquest avís.
S'està avorrint?
Perquè no sospitem que és un calco del mapa del dia anterior.
Sí, igual,
que tot podria passar. El senyor dimiteix, marxa i bé... toca una tecla, programa el tema i vinga, el mateix mapa de la meteo aquests dies. No.
Jo espero que Dani Olme la cosa sigui diferent.
Això és el que ha de passar abans de tancar el 2024, perquè si no, això és un escàndol, un ridícul, un acabose, un terratrèmol. I en aquestes estem. Sabem que la via judicial és no, i sabem que els senyors de la Liga estan mirant lletra per lletra, article per article, clàusula per clàusula, aquest contracte de venda de les llotges VIP del nou Camp Nou a capital de Dubai, per veure si habilita el marge financer per poder inscriure Dani Olmo o no l'habilita. Des d'ahir a la tarda venim explicant que això va per llarg i que s'estan mirant aquesta lletra pràcticament coma per coma, paràgraf per paràgraf. Clar, està jugant amb foc el Futbol Club Barcelona, si és que no hi ha aquesta tercera via sota la màniga, que és un aval personal o una font d'ingressos procedent d'un altre cantó que habiliti aquest marge salarial per poder inscriure Dani...
Sí, Com podem estar pendents d'això?
És inconcebible, o podria ser inconcebible, que un 31 de desembre, a 4:45 de 2 de la tarda... quan tothom està preparant el raïm, quan tothom està preparant la revetlla, quan tothom està preparant el menú, doncs estiguéssim pendents del tema de... Però és real. 31 de desembre, 13:35, estem pendents de Dani Olmo, mare, en el que ha de ser capítol 2 i definitiu del tema. Com que és 31 de desembre, Esports Cope avui es mou una mica entre la finestra de mirar-se l'actualitat i la finestra de fer una mica balanç
del 2024,
del 2024.
No?
Ho farem pel que fa al Futbol Club Barcelona, ho farem pel que fa al Girona, ho farem pel que fa al Real Club Deportiu Espanyol, on, per cert, sentirem, per tancar el 24, les paraules de Javi Puado.
Home, Girona, l'any 2024 és un any històric pel Girona.
És un any de contrastos, perquè, per mi, és millor el 24, que és l'any que el Girona fica al Girona. El Girona fica el cap a la Lliga de Campions.
Clar.
Escolti, que quan jo vaig començar en això, ja fa molts anys, però quan vaig començar en això, trucava a Montilivi per telèfon, hi havia mòbils, trucava a Montilivi per telèfon per saber què havia fet el Girona a tercera divisió davant del Lloret, davant del Martinenc o davant de l'Horta. Ara estem parlant de Girona-Arsenal, de Girona-Milan, de Girona-Liverpool.
Sí, sí, aviam, és un any històric.
És un any històric pel històric, Girona, tot i que la cosa no hagi sortit tal i com... I tot i que el 23 pugui deixar millor regust futbolístic a Girona que no el 24, però oiga, a vegades, fins que no passa un cert marge de temps, no valores les coses, sobretot les coses bones que t'han passat a la vida.
I l'Espanyol és llum i ombres, eh? És la pujada a primera divisió, però, ostres, escolti, acabem l'any una mica...
Caixa...
Una mica espantats, eh?
Caixa o faixa.
Sí, sí.
I en aquestes estarem, jo crec, fins que no hi hagi, si és que n'hi ha, un canvi de propietat. Perquè estan buscant un davanter, però clar, és que el marge d'actuació amb els paràmetres que Txen utilitza per dirigir l'Espanyol són força reduïts. Potser Garagarza no és el millor director esportiu del món, però és que tampoc té recursos, l'home. No li deixen recursos per intentar fer la seva feina. Victòria de la Penya, derrota del Lleida a la Lliga ACB de bàsquet. Pas endavant de la Penya per classificar-se per la Copa del Rei i avui és 31 de desembre.
Sí.
És el dia de la cursa dels nassos.
La cursa dels nassos a Barcelona.
És el dia de les Sant Silvestres.
Correcte.
Sao Paulo a Tòquio, passant per Madrid, per Barcelona, per tota Espanya. Dic Sao Paulo perquè sembla que la primera Sant Silvestre
va començar aquí, sí,
que es va fer va ser l'any 25 de farà 100 anys.
Del segle passat.
De la Sant Silvestre de Sao Paulo, que va obrir aquesta tradició d'acomiadar l'any sortint amb una prova runner per excel·lència.
José Luis, escolta'm, que tinguis una bona sortida i una millor entrada d'any 2025.
Si en els propers 22 minuts tenim fumata blanca,
home,
i
dius.
Resulta que és que sí, doncs vinc i li explico.
M'ho expliques i m'ho dius.
Però va per llarg, eh? Va per llarg.
Mare meva. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor. Fins l'any vinent.
Dit això, de seguida parlarem d'una qüestió que fem ja de forma pràcticament tradicional aquí a migdia, a Copa Catalunya i Andorra, i és parlar de creativitat, el darrer programa de l'any. D'invents espanyols. Com està el nivell d'inventors espanyols? Un espanyol pot viure dels seus invents? En parlarem d'aquest any, 2024, en funció dels invents espanyols, i en parlarem amb el president de l'Associació d'Inventores d'Espanya, que ens explicarà la situació i el que tenim a sobre la taula, i en parlarem de seguida aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Dime tres formes de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us dic una cosa, ara que estic escoltant aquesta cançó, no surto de cap d'any perquè em posen reggaeton. Jo és que me sinto tan raro allà enmig de la pista ballant tots reggaeton. I jo estava amb un company precisament fa uns anys i vam caure una d'aquestes discoteques on posen reggaeton i perreo. I us dic una cosa, és horrorós. Jo no acabo d'entendre aquestes situacions. I aquí és on te das cuenta que la teva joventut ha estat enterrada fa molt de temps dins de tones, sota tones i tones de música que mai acabaràs d'entendre. Coses que hi ha. Són invents musicals, tendències en aquest cas, però els invents són la resposta habitualment a una necessitat, a un problema. Hi ha un problema, doncs hi ha una ment de la humanitat, que en aquell moment, doncs, pel que sigui, una persona bastant més normal del que ens pensem, doncs arriba a unes conclusions i, ostres, doncs això ho podríem fer així. I pot inventar alguna manera, alguna forma de fer les coses per solucionar aquell problema en concret. Penseu, Espanya, dins del que possiblement somos muy candiles de puerta ajena con estas cosas, i no acabem d'apreciar tot el talent que tenim al nostre país. I això és important, eh? Vull dir, és que tenim molt de talent. Una altra cosa és que tenim recursos. Això ja seria una altra cosa. Però talent i creativitat la tenim. Mireu, no parlaré del xupa-xups ni parlaré de la fregona, perquè ja seria... O del submarí, tampoc parlaré d'això, perquè són dels més coneguts. Però sabíeu que l'any 1974 un doctor, Eduardo Rodríguez, va inventar la jeringuilla desechable? Aquestes jeringuilles que ara compres a la farmàcia i són d'un sol ús i les llences que són de plàstic? És un invent espanyol. És un invent d'aquí. I a més, no puc imaginar com va facilitar això la pràctica de la medicina moderna. Aquest invent, i és d'aquí. És una patent espanyola. Albano, evidentment, però això no entraré perquè també és molt, molt conegut. Sabeu quin inventa més espanyol? Aquí flipareu. La cadira de rodes. La cadira de rodes, avui que veiem a persones amb cadira de rodes, doncs és un element inventat a Espanya. La cadira de rodes moderna és un invent inventat a Espanya. I a més tinc aquí l'autor, José Antonio García, és un espanyol, i està inventada l'any 1595. En aquell any, segle XVI, finals del segle XVI, va dissenyar un prototip funcional de cadira de rodes. Es considera que va ser... En aquell moment no hi havia patents ni aquestes coses, però va ser el primer. I un altre, i amb això acabo i donaré pas a l'entrevistat. El sacapuntes, la maquineta. Ara, possiblement, no sé si en les nostres èpoques de col·le sí que utilitzaven la maquineta i el sacapuntes, doncs és un invent espanyol. La típica, aquella que porta una petita cuchilleta d'allò, pues és espanyol. Un invent patentat l'any 1828 per Antonio de la Peña, la maquineta, el sacapuntes. Com estan els invents espanyols el 2024? Parlem amb el senyor Enrique Villacé, que és president de l'Associació d'Inventors d'Espanya. Enrique, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, ¿cómo está el nivel de inventos en España?
Bueno, pues a nivel del 2024, digamos que se sigue manteniendo, porque lógicamente, bueno, pues somos un poco potencia en lo que el ingenio se refiere. Y lo que sí que, bueno, está bajando, digamos, gradualmente, pero bueno, no de una manera muy exagerada, digamos, es el tema de llevar a cabo las invenciones, José Miguel. O sea, oye, sí que se sigue inventando.
Hay una cosa que me ha llamado la atención para empezar. ¿Somos potencia?
Sí, somos potencia en talento y en ingenio. Además, la historia nos avala, José Miguel. O sea, tenemos por ahí grandes inventos que han sido, digamos, trascendentales a la historia. Pero sí que es cierto que, bueno, últimamente, digamos, a los inventores les está costando un poquito más lanzarse, digamos, por decir, a la piscina, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Claro, una vez tú tienes una idea, seguramente necesitas una financiación. ¿De dónde se saca el dinero? Porque si eres una persona normal, habitualmente no tienes mucho dinero en función de la idea que tengas.
Buena pregunta. Además, esa es, digamos, la piedra angular, ¿no?, de inventar. Bueno, pues el dinero, hay varias formas de conseguir la financiación para llevarlo a cabo. Lo primero, lógicamente, se tira de la disponibilidad económica que tenga el inventor, algunos ahorros, etcétera. Luego también, se cuenta un poco la idea, pues, a personas allegadas del entorno, ¿no? Como pueden ser familiares o amigos que deciden a lo mejor entrar. Y luego ya, lógicamente, bueno, pues está lo que es buscar a un inversor profesional, digamos, o bien una empresa o un inversor particular de capital riesgo que decida invertir. Pero es un tema bastante, digamos, peleagudo, porque un invento, digamos, parte de la nada. Entonces, si no tienes un desarrollo, por ejemplo, de un plan económico financiero, para buscar a un tercero que te pueda apoyar económicamente, pues está complicado. Pero por lo general suele salir del propio inventor o del entorno que le rodea.
O sea, es el propio inventor el que pone su patrimonio poniendo fe en su idea, vaya.
Sí. De hecho, hay inventores que, bueno, piden financiación a las entidades bancarias. avalan con sus propiedades o les avalan otras personas, pero por lo general, digamos, para el desarrollo.
¿Sí? De acuerdo, o sea, sí.
Estamos hablando de lo que es el diseño, patentarlo, prototiparlo, hacer los ensayos de prueba y error, etcétera. O sea, todo esto, digamos, la mayor parte se lo suele costear el propio inventor.
Bueno, ya sabemos que está la Asociación de Inventores de España, que os echa una mano para orientaros, ¿eh? Ahí está uno de vuestros papeles. Oye, de este 2024 me decías que más o menos seguimos al mismo nivel de inventos, que ha bajado un poco tal vez, pero si tuvieras que destacar algunos, ¿cuáles serían destacables de este año?
Pues es que son todos. Estas preguntas, la verdad, encima a mí, bueno, pues que dijo una asociación, ¿no? Pues para mí todos los inventos son iguales, porque al fin y al cabo, como tú has dicho, resuelve una necesidad o un problema. Entonces, desde el más pequeñito al más grande, todos son buenos. Es que ahora mismo no sé cuál. Mira, hemos celebrado este año, porque en ese ámbito estamos contentos en la difusión, porque hemos celebrado una feria, de inventos en Peralta, en Navarra, en octubre.
Sí.
Y la verdad es que ha habido una respuesta, pero bastante positiva, mejor de la que esperábamos, tanto de expositores, que hemos superado los 100 expositores.
Ah, muy bien.
Como de, sí, como de afluencia de público, ¿no? Y ahí, pues, en esa feria, ha habido de todos los sectores que te puedas imaginar, de hogar, de ocio, de automóvil, deportes. Y ya te digo, inclinarme por alguno, es que para mí todos son buenos. O sea, pues ya te digo, desde el más pequeño, que eres un problema pequeño, al más grande, al más complejo, o el más mediático, o el más vistoso, que puede resolver también, lógicamente, un problema, pero siento no mojarme.
Yo te iba a pedir uno para, como expositor, para la gente, para las que nos están escuchando, sin ánimo, pero veo que no te atreves a meterte ahí en el charco por no ofender a nadie, en todo caso, para decir, no, mira, ha dicho mi invento y el mío no.
Pues mira, te voy a decir ya, pues lo que se me ocurre, una máquina de abrazos. Una máquina que da abrazos, la tuvimos ahí en Peralta expuesta, tuvo muy buena acogida, el público la verdad es que le gustó muchísimo y era un medio, digamos, de atracción y te puedo nombrar esta como te puedo nombrar pues los 100 o 100 y algo que estuvieron, José Miguel.
¿Se puede vivir de inventar?
Buena pregunta.
Pues supongo que es como la música, ¿no? Si tienes un pelotazo, triunfas y puedes vivir, y si no, pues vas tirando.
A ver, el pelotazo como tal, nosotros siempre, digamos, decimos que no existe. Sí que existen, digamos, las buenas acuerdos que se hacen, sobre todo con terceros, ¿vale? Para una cesión de licencias, explotación o una venta de la patente, o luego emprendiendo el propio inventor, bueno, pues que, lógicamente, tras una gran inversión, lógicamente, bueno, pues está obteniendo beneficios, pero vivir como tal de los inventos depende del camino que tomes con el invento, ya digo, si te lo vas a emprender y lo haces tú mismo, bueno, pues oye, puedes dar en la diana. Es complicado hoy en día en el mundo empresarial, pero bueno, se puede, o sea, tenemos casos de inventores. Y luego, bueno, pues de las cesiones de licencias, sí se puede vivir, lógicamente, si llegas a un acuerdo, ya digo, no es un pelotazo millonario, pero sí que es cierto que, bueno, te puedes reportar unos royalties por ventas del tercero que le estás cediendo la patente y bueno pues olvidarte un poco, entre comillas, de trabajar y vivir un poco de esa renta, ¿no?
De acuerdo. Pues Enrique Villacé, presidente de la Asociación de Inventores de España, oye, muchísimas gracias por esta charla, que tengas una buena salida de año y un mejor 2025.
Y muchas gracias a vosotros por este altavoz que nos prestáis, José Miguel, y lo mismo para vosotros y para los oyentes, que tengáis un feliz año 2025, José Miguel.
Y gracias, igualmente te deseamos. Entre otras invents, para exemple, està la Minipimer. La Minipimer és un invent espanyol. La calculadora digital també és un invent espanyol que es va fer als anys 60. Ho va fer José Rodríguez López, el submarí, l'invent. I el telefèric. Sabeu que el telefèric és un invent espanyol i, a més, és dels més estesos de tot el planeta? El telefèric que es va posar en marxa l'any 1917, el primer telefèric creat per Carlos Vázquez. És una invenció espanyola i, a més, s'ha estès molt, sobretot, àrees turístiques. La majoria d'aquests invents, evidentment, estan patentats, que és una de les preguntes que feia, o que, perquè les patents és una de les claus per protegir aquests invents. Però d'aquests que estava comentant ara mateix, la majoria ja han caducat. Aquestes patents ja estan més que caducades, en aquest cas. Molt bé, el submarí. El submarí és curiós perquè hi havia una baralla entre Narcís Monturiol i Isaac Peral. Al final se li ha atribuït principalment a Isaac Peral la creació i construcció del primer submarí. El cas és que en funcions militars són altres països els que han tret més suc i profit aquest invent, bàsicament. Va, que de seguida parlarem i acabarem el programa parlant d'una de les figures claus del pessebre. Què significa, a veure si aclarem d'una punyetera vegada, què significa el caganer al pessebre? Pregunta transcendental per acabar l'any 2024.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobres de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX más lipo más drena y el gel adelgazante de rolones para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Cuando nadie...
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les primeres figures del caganer, Catalunya, d'aquesta figura tan icònica del pessebre català, i a la part tan escatològica, doncs surten o tenen localitzades als segles XVI. El segle XVI és quan comença a mirar tot això. Possiblement, diuen els experts, els que entenen de tot això, i ara en parlarem amb un, que va ser a l'època del barroc, quan sembla que es va incorporar definitivament al pessebre. Estem parlant d'una figura crua, realista i conseqüent amb la condició humana. I el barroc era això, bàsicament donar un toc de realisme a l'art. Ja sabeu que possiblement totes les festivitats eren un què. En parlem de tot això amb el senyor Xavi Borrell, que és president de l'Associació Amics del Caganer. I ara tenim el telèfon. Xavi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Xavier. Escolta'm, per començar, quan comença el pessebre a incorporar la figureta del caganer, més o menys? Suposo que això és difícil de determinar exactament.
Sí, nosaltres pensem que cap a finals del segle XVIII, principis del XIX, és quan, a més d'altres figures que apareixen a pessebre, afegeix altres escenes, entre d'elles també apareix el caganer. En aquesta època apareix també el caçador, el dona que renta, altres figures que tots incorporem al pessebre, doncs més o menys aquella època.
Seria sobre aquesta època quan comença el caganer, suposo que quan ja el pessebre s'amplia, no? S'amplia amb altres escenes, sí. En aquest cas.
Exactament.
Clar, jo suposo que en aquella època hauria de ser un escàndol, no? Un senyor allà ensenyant el com fer les seves necessitats al camp. No sé si en l'època allò m'escandalitzaria molt.
No ho sé, no sabem si escandalitzava o no. El cert és que és una figura que es va fer molt popular entre la gent de Catalunya i que nosaltres sapiguem apareix pràcticament només a Catalunya. No, no, no sabem, no diem que no sigui així, però no sabem en aquell moment que apareixia a altres llocs.
És a dir, que seria arrelada bàsicament a Catalunya, és molt d'aquí, no?, en principi.
Sí. Després l'hem trobat a figures de pessebre també al sud d'Itàlia, a Nàpols, a Sicília, i també l'hem trobat al pessebre provençal, però creiem que això s'incorpora més tard. No sé si com a influència catalana, no ho sabem tampoc, però imaginem, no són zones que han tingut certa relació també amb Catalunya i podria ser.
De fet, és una de les figuretes més populars que ara mateix hi ha també al pessebre, amagadeta, però què significa? Quin significat té el caganer al pessebre?
Bueno, això també podrien ser interpretacions. Realment, Joan Amades diu que és la figura que, fertilitzant la terra, doncs perpetua el cicle de la vida, amb l'alimentació i una altra vegada doncs, la digestió i escagar, diguem-ne, i dona bona sort al pessebre. És a dir, es diu que la pessebre que posa el caganer doncs, perpetua la bona sort durant l'any. Diguem-ne, és com un amulet, no?, que la figura que dona bona sort.
Bé,
també hi ha la interpretació que és la figura doncs, que humanitza el pessebre, doncs el pessebre doncs, escenes doncs, així molt
diàries, molt quotidianes.
Exacte, si afegeix aquesta figura més humana, més que tothom ho hem de fer un moment o altre, i també doncs, dintre el pessebre doncs, també figura el caganer que amagat de la cova doncs, també fa les seves necessitats.
Clar, fins i tot no cal, jo pensava, abans te preguntava que al principi això hauria de ser un escàndol, però no, igual no cal anar més molts anys enrere per... Fins i tot jo recordo alguna polèmica que deia, hòstia, és que el caganer allà és massa escatològic, potser a un pessebre... Els catalans tenim una tendència a això, no?, possiblement, a fer unes qüestions com aquestes.
Sí, els catalans jo crec que som escatològics. Tenim una història escatològica.
Però és cert
que el pessebre té les seves normes. El caganer s'ha de posar amagat de la cova, s'ha de posar en un lloc que diguem-ne...
Discret.
No es pot posar a qualsevol lloc. I aleshores hi ha el joc aquest de que quan els nens van a veure un pessebre se'ls demana que el trobin una mica el joc aquest de a veure si saps si descobreixen d'estar el caganer, perquè no es pot posar en un lloc primordial del pessebre, ha de tenir la seva escena.
L'associació Amics del Caganer va començar a finals del segle passat, no? Va començar a funcionar.
Nosaltres fa 33 anys que vam començar ens vam fundar i amb la idea una mica de reivindicar la figura del caganer, que és una figura que malgrat ser una figura molt popular i molt pròpia nostra, hi havia certes associacions de passebristes i certs sectors que era una figura que no els agradava. I nosaltres, com a figura pròpia catalana i com a figura així, doncs, representativa del pessebre català, doncs ens va semblar que necessitava una certa vindicació per posar-la al seu lloc. I realment és cert que ha evolucionat molt el caganer últimament, no?
Doncs ja ho sabem, si voleu més informació ho trobareu a la web, si busqueu Amics del Caganer de seguida trobareu la web de l'associació. Senyor Xavier Borrell, president de l'Associació d'Amics del Caganer, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres per atendre'ns i bon Nadal.
Gràcies a vosaltres, igualment, i bon Nadal.
Bon Nadal i bon any. Arribem a les dues, que acabin de passar una bona tarda, una millor sortida d'any i encara un millor 2025.